Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa de divendres 23 de gener de 2026. Acomiadarem aquesta setmana tràgica i complicadíssima, com cada dia, al llarg d'aquestes 3 hores, fent-vos costat, acostant-vos al que passa a l'Alt i al Baix Penedès i buscant també l'entreteniment i aprendre una miqueta. Tot l'equip ja està a punt de solfa, a les seves respectives emissores, a Ràdio Sant Sadurní, a Canal 20, a Domenys Ràdio, i des de Ràdio Vilafranca us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado. Un matí de divendres que sempre ens agrada començar amb la previsió meteorològica pel cap de setmana, que ens durà d'aquí uns instants, el Marc Paredes. Tot seguit els esports del divendres, que consisteixen en una prèvia molt ràpida, bàsicament d'hoquei patins i futbol, i una entrevista. Avui comptarem amb el Joan Luque, de Fondistes Penedès, coorganitzadors de la 10K Vilafranca, que es disputa aquest diumenge. A 9:15 tindrem el primer flash informatiu d'aquest matí, 5 minuts, per saber com comencem la jornada a l'Alt i al Baix Penedès. Ens agrada anar conversant cada 15 dies els divendres amb els diferents batlles de les nostres comarques i avui, a partir de 9:15, ens acompanyarà l'alcaldessa de Llorenç del Penedès, la Montse Ventosa. A les 10:06 plouran multitud de recomanacions per gaudir amb els espectacles que passaran aquesta nova temporada pel Teatre Cal Bolet i per l'Auditori de Vilafranca. Amb la Carla Sant Martín i l'Eva Bertran, tècniques del Servei de Cultura Vilafranquí, us presentarem la nova temporada d'espectacles que començarà a caminar aquest febrer i acabarà el juliol. A 9:45, 5 minuts per posar-nos al dia, per saber què passa al Penedès, i creuant Meridià, seguirem. I a 9:45 tocats arriba l'agenda al detall, un parell de propostes, de projectes. D'una banda, us recomanem l'exposició de manualitats, que es podrà veure a la Torre Medieval de Moja aquest cap de setmana, coincidint amb la Festa Major d'hivern. I de l'altra, volem parlar del Servei de Mediació de Sant Sadurní, que aquest any 2025 ha complert 20 anys. Coneixerem projectes nous i la tasca dels seus treballadors. A les 11 parlarem dels Oscars i repassarem les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana, destacant Hamnet. Ho farem amb el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca. A 11:15 destinarem els últims 5 minuts a l'actualitat local i comarcal, a l'actualitat penedesenca, per saber com va acabant aquest matí de divendres abans de plegar. I acabarem amb Territori Penedès, que després teniu en format podcast i que avui ens portarà fins al castell de Santa Oliva.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Aquest matí brilla el sol, però tornarà la pluja? És la gran pregunta que ara ens respondrà el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Després d'aquesta llevantada, després d'aquesta ratxa de pluja continuada, ja podem dir que el divendres serà molt més tranquil, però aquest episodi, en general, ha deixat entre 90 i 100 litres en molts punts del Penedès. Sí que és cert que les quantitats més altes s'han registrat al nord-est, però aquí al Penedès, déu-n'hi-do. Avui, però, dèiem que canviem de dinàmica, tindrem moltes més estones de sol, el cel s'obrirà, sobretot de cara a la tarda, amb un ambient fresc ara al matí, de fet les temperatures mínimes han baixat al conjunt del país, i a la tarda doncs mantindrem aquesta sensació de fresca, sense precipitacions, a l'espera, atenció, d'un canvi de temps a partir de demà. El temps no fa net, però és que a més haurem d'estar pendents de la formació d'aquesta borrasca al Golf de Lleó i la forta baixada de la temperatura que tindrem, i això podria portar sorpreses en forma de neu a cotes baixes o molt baixes de cara demà al matí. A poques hores, encara hi ha incertesa en el pronòstic, però sembla que podríem tenir probabilitat de neu en cotes entorn a aquests 400-300 metres puntualment per sota, en indrets del Penedès. Per tant, no descartem veure floquejar a molts punts de la comarca de cara demà al matí, però passarà ràpid, i no creiem que hi hagi acumulacions de neu destacables. Insisteixo que encara hi ha incertesa, però sembla que podríem tenir novament sorpreses a partir de demà, després d'un hivern que està fent d'hivern. Però deia que això passarà ràpid perquè de cara a la tarda les precipitacions aniran desapareixent, tornarà a imposar-se el sol, però amb temperatures fredes o molt fredes de rigorós hivern, les màximes quedaran amb un dígit tan sols. I de cara a diumenge, el vent sobretot bufarà a primera hora, ja ho podria fer dissabte a la tarda, però les clarianes, això sí, seran les protagonistes i amb pocs canvis més destacables de cara als propers dies, amb unes temperatures que, això sí, de cara a inicis de la setmana vinent, tendiran a remuntar. Això és tot, bon cap de setmana.
Gràcies igualment, Marc.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els esports.
Com cada divendres fem en aquesta primera hora del magazín una prèvia esportiva ràpida de mínims del cap de setmana que ens acosta el nostre company Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem parlant d'hoquei patins. Aquest cap de setmana hi ha jornada europea. El Noia, però, no té cap compromís al caure en els vuitens de final de la Europe Cup, competició que s'hi disputarà al Calafell aquest dissabte. Serà l'anada dels quarts de final, un primer partit que es disputarà el Joan Urtoi davant el Braga a 8:15 de la tarda. Pel que fa a l'hoquei Lliga Plata Sud, jornada 11 del campionat, dissabte a 16:45 de 5 de la tarda, Vendrell-Palafrugell. Els del Baix Penedès són setens amb 13 punts, del Palafrugell segon amb 22, i d'altra banda, a la mateixa hora, Patí Vilafranca, Club Patina Alcorcón. El Vilafranca és quart amb 17 punts, l'Alcorcón, cué de la Lliga, amb un total de 5 punts. I en futbol, jornada 16 de la Lliga Elite, un Futbol Club Vilafranca cué amb 14 punts, rep el Manlleu, 11è classificat i fora del descens, però amb 21 punts, per tant, únicament 7 punts. Separen els dos equips duel vital pel Degà Penedesenc en les seves aspiracions de salvació. I en l'entrevista d'avui divendres 23 de gener parlem de la deuca de Vilafranca i ho fem des de Ràdio Vilafranca de la mà de l'Eric Guijarro.
Bon dia. Avui, a l'espai de l'entrevista, moment per parlar d'atletisme, un esport molt viu a la nostra comarca i en concret a Vilafranca, on tenim dues propostes al llarg de l'any molt destacables. Una és la mitja marató de l'Espirall, i d'altra banda també la 10K, que és un dels grans esdeveniments que també serveix per donar la benvinguda al nou any. Doncs en aquest 2026 també aquesta cita ineludible prevista per aquest diumenge. I per fer-ne prèvia hem parlat amb un dels impulsors, de Fundistes Penedès, Joan Luque. Escoltem la conversa que manteníem amb ell.
Doncs aquest diumenge, 15a edició de la 10K de Vilafranca,
el que dèiem ara fa uns instants abans de començar l'entrevista, mirant al cel, però de moment la cosa pinta bé. Joan, moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies. Sí, 15 anys ja es diu molt ràpid, però són anys aquí al capdavant de l'organització, el Fondistes Penedès, amb l'Ajuntament de Vilafranca, tirant endavant aquesta cursa. Una de les fites és aglutinar aquesta quantitat de gent que hi ha al Runin i que fer el que hem fet, que cada any s'ompli la cursa. L'hem fet, l'hem tornat a omplir, la vam omplir fa dues setmanes abans de tancar les inscripcions el 12 de gener, i això per nosaltres és un èxit. Ara ve la part que és, diguéssim, que arribi el diumenge, arribi el bon temps, que sempre estem acostumats a que hi hagi un bon dia. Està canviant cada dia que està passant aquesta setmana, diu que plou, després diu que vent, ara diu que hi ha sol. Esperem que diumenge hi hagi sol, que hi hagi una bona jornada, que puguem gaudir tothom, tant els que organitzem, els corredors i els que la miren, que són el públic, disfrutin de la cursa, perquè serà un dia preciós.
En la prèvia s'exhaurien els dorsals per la 10K, la mini a part, aquesta sí que té inscripcions obertes, però la gran, la 10K, inscripcions exaurides, 1.700 persones. És un nombre espectacular, això.
Sí, si arribem a ficar 2.000 serien 2.000 i així anirien ampliant. Però nosaltres ja vam posar una fita de 1.700 i sí, l'han omplert. Pensaven que no, perquè hem tingut un calendari molt, molt trastocat. La mitja marató de Granollers es va fer la setmana passada, cosa que no estava en aquesta data. També tornem a coincidir amb Sant Antoni, el 10K de Sant Antoni, també és campionat de Catalunya de 5 quilòmetres. També coincidim amb altres curses de paral·leles i també, com ha hagut canvi de calendari, doncs la setmana següent també hi ha un tour de mitges maratons, Terrassa, Sant Cugat, i tot això semblava que seria molt difícil una cursa com que és forània a, diguéssim, a la Rodalia de Barcelona. Però ha sigut un èxit, tornem a tenir un públic que continua apostant per aquesta cursa, que li agrada el circuit i que li agrada l'organització, i a més és que disfruta, fer-ne aquesta cursa és per disfrutar-la.
Una 10K que relativament jove, podríem parlar, i que en 15 anys doncs, s'ha consolidat fins al que és avui dia, podríem parlar d'una de les referents de Catalunya, no?
Sí, segons les mitjans de comunicació que estan amb el tema de l'atletisme, és una de les millors curses de Catalunya. A part de ser una de les millors curses, és una de les millors que aposta fort en tots els sentits, a nivell organitzatiu i a nivell també d'elit. Portar aquí l'elit que portem no és fàcil. Això és que la gent confia en l'elit, confia en el recorregut, sap que pot fer bones marques i que aposta per ell. O sigui que això per nosaltres és un referent molt gran, tant a nivell d'elit com a nivell popular, que vinguin 1.600 persones, i segurament que si estarien 2.000, estaríem parlant de 2.000 tranquil·lament, i no només perquè sigui un boom, sinó perquè ja en si la cursa és una cursa d'aquestes atractives, com pot ser ara mateix la mitja marató Barcelona, la mitja marató de Granollers, la 10K de Bombers, la 10K de Llamboy, que van omplint inscripcions. Sé que no estem parlant de la mateixa quantitat d'atletes, però sí que són curses referents per part dels atletes que la tenen amb la seva lleta. No miren una altra, sinó que s'aposten per aquesta.
Parlem moltes vegades d'aquest boom del running, de les curses, i sí que és veritat que, vaja, viu probablement una època daurada, però a més, en aquest cas, vosaltres ho feu d'una forma bastant accessible, perquè la veritat que participar en la 10K diríem que és assequible per tothom, i a més aquesta possibilitat de la mitja, 10K, aquest pack, en definitiva, que potser sí que és una opció molt oberta a tothom, a tots els públics, veient que hi ha curses que ja la butxaca pica.
Sí, està clar. Primer, el preu és molt raonable, 15 euros per ser la 10K. Avui en dia estan entre 19 i 20 euros per Barcelona totes les curses importants, i això per nosaltres és clau. Si vols atraure la gent i venir, que vingui a Vilafranca a córrer, primer has d'apostar per aquest... L'Ajuntament ha apostat fort per aquest preu. L'altre fet important és el recorregut. El recorregut per la gent també és molt important, que no tingui gaires pujades, que sigui el més recte possible, que estigui homologat, i a més que pugui gaudir el públic, que pugui gaudir la gent que acompanya. I això de ser dues voltes fa que sigui una cursa molt atractiva en aquest sentit.
El recorregut sense canvis, no? Una mica en la línia del que està sent en les últimes edicions, no?
Sí, és l'aposta nostra sempre de que mantenir el circuit, salvo que no hi hagi qualsevol tipus d'obra o qualsevol incidència, és el que hem apostat i el que continuem, i que els atletes continuen dient sí, ok, són els atletes que estan dient sí o no al circuit. Si diuen que sí, doncs nosaltres seguim amb aquest circuit. Intentem que sigui el més pla possible, tot aquí a la part de Pujadeta, que és la carrer Amàlia, fins que arriba allà al pont de la via, i tot allò pues, fa una miqueta Pujadeta, però després, una vegada que arribes a la gasolinera de Penedès i tornes per la carretera Igualada, ja té bé baixada fins al final, i això fa que la gent pugui gaudir al final i fer una segona volta molt ràpida.
Ràpid intentaran anar aquests esportistes d'elit que una vegada més doncs, tornen a ser protagonistes a banda de la vessant més popular de la gent de peu que també participa, però sempre també intenteu tenir un cartell cridaner a nivell d'atletes i enguany fins i tot teniu a la Meritxell Soler, no? Que potser és el nom més cridaner de tots.
Sí, era molt difícil aquell dia portar molta gent d'elit. Primer perquè hi ha un campionat de Catalunya de 5 quilòmetres, segon perquè també hi ha un campionat de cross i per les diferents proves que hi ha per tot arreu. També hi ha la mitja marató de Sevilla, que també molta gent d'Eli se'n va cap allà, i aleshores posar-lo aquí amb una 10K que, bueno, que no és el mateix que aquesta mitja marató de Sevilla o el que t'he dit, un campionat de Catalunya, pues era molt difícil. I aquí pues, la gent ha apostat, que vingui gent com la Meritxell Soler a tornar a córrer una olímpica, una campiona d'Espanya, això per nosaltres és molt important. Així també com a nivell masculí ve el que fem, també ve el Xavi Badia, el Joan Badia, el Rodaner Nur, l'Ismael Atric i en dones la Gisela Corrion. També tenim que destacar que s'han posat en contacte que vindran tres atletes ugandesos en el que són Abdel Chebet, Eliud Cherop i l'Angeli Chelimo, que intentaran també buscar la marca i lluitar per aquest rècord.
I sobretot que en categoria tant masculina com femenina venen el Record Man i el Record Woman, és a dir, els dos més ràpids de la història d'aquí de la 10K, enguany els tindrem aquí en aquest 2026 a participar.
Això mateix, aquí a veure si continuen allà donant-lo tot i aconsegueixen tornar a rebatre's la seva marca. I si no, que hi hagi una lluita preciosa, perquè el guapo d'una elit és que no se'n vagi un atleta, faci marca i no hi hagi lluita, sinó al contrari, que hi hagi dos o tres atletes que puguin gaudir al màxim i lluitar allà perquè hi hagi aquest espectacle, perquè la gent i el popular, el públic, tothom pugui valorar també aquests atletes que venen d'una altra galàxia. És una altra forma de córrer, és una altra forma de viure l'atletisme, i això pues, també és molt maco i això s'aprèn també. Aprenem els populars, aprèn el públic i aprenem tothom d'aquests atletes que necessiten aquestes curses per poder venir i donar-se a conèixer.
Què us passa pel cap quan mireu enrere, mireu la xifra d'enguany, aquestes 15 edicions, veieu tota la moguda que ja doncs, teniu muntada i potser us en recordeu del dia que vau decidir començar amb aquesta idea? Què us passa pel cap?
Buah, moltíssimes coses. Me'n recordo la primera edició que va ser... que te diria, bueno, un circuit diferent, molt semblant, però diferent. Tot va ser una mica problemàtiques a l'hora d'exposar-la, però bueno, va ser un repte molt important que vam posar Fondistes Penedès amb l'Ajuntament amb el seu dia. L'Ajuntament va donar vistiplau i aleshores, a partir de la segona edició, ja se va abocar completament i clar, què podem valorar des d'allà aquí? Pues, bueno, que tot ha canviat. La primera edició va ser 500 atletes, a partir d'aquí 1.000 i així. La nostra recta era pues, poder tenir 3.000 atletes, però vam veure que el circuit amb dues voltes no dona per 3.000 atletes, dona pel que estem parlant. 1.700, 1.800, pots garantir una cursa en condicions, una cursa en garantia, l'atleta pot acabar content i així quan hi ha doblatge no hi ha entrebancs entre uns atletes i l'altre, entre la gent que està doblant i la gent que va més lenta. És una cursa per tothom, o sigui, una cursa per tothom que estigui més o menys entrenat, hi ha de gimnàs, hi ha de de que fa altre tipus d'esports, pues bueno, fer un deucanos, tu l'has dit abans, no només és que fer una mitja marató, fer una marató. És una miqueta, és una distància més assequible sempre que portes un mínim d'entreno, ni que sigui 20 i pico, 30 quilòmetres a la setmana, i això fa que puguin gaudir d'aquest tipus de cursa. I per nosaltres, clar, abans teníem més cabells, també, érem més joves, que 15 anys enrere, pues, a vegades pues, ja ara la fem pues, pues, més normal, no? Però todavía aguantem, tenim aquesta il·lusió, continuem posant-li tot el que podem del nostre cor i la nostra ànima, des de Fondistes Penedès, tot el club s'aboca, som més de 70 atletes aquí, voluntaris, llebres, tot el que comporta, hi ha més de 100 voluntaris entre fondistes i gent de, que se'n dona un cop de mà. És algo brutal el que estem fent aquest dia. El que s'omple personalment és una passada.
Doncs espera que diumenge sigui un dia rodó en tots els sentits, que la Déu que torni a ser un èxit i sobretot que el temps acompanyi, que si això ho tenim, vaja, no pot fallar res.
I tant, i tant. I també que les minicurses surti bé. Estan encara les inscripcions obertes, hi ha uns 600 atletes apuntats. Esperem que arribin al 1.000. És una cursa benèfica, és una cursa solidària i que apunti, que vinguin amb la canalla, poden córrer amb la canalla l'atleta, perquè surt a les 10, nosaltres sortim a les 10, que surt a les 11, i per tant dona temps, són 2 quilòmetres i pico per la minicursa, i això també fa patxoca, perquè quan la minicursa veu una cursa com la 10K, pues la canalla pues també li agrada, i això és que fa atletisme per més endavant, atletisme de futur, i això és molt important. També tenim que destacar que hi haurà un pilar a la sortida, abans de com ho fèiem abans, i aquesta vegada estarà a càrrec dels xicots de Vilafranca, en la que l'estem molt agraïts per venir i fer aquest pilar a la sortida, que encara lluirà més aquesta sortida tan, tan guapa que té la 10K de Vilafranca.
Doncs Joan, moltes gràcies per aquesta estona i repetim, molta sort de cara a diumenge, que vagi tot genial.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Dos minuts i arribarem a 9:45. Tenim cita amb l'actualitat, el Flash, i ho farem de la mà de Harry Styles, que té novetat, aquest Aperture, que anticipa nou àlbum.
Time cold, Tokyo scene, bad bars, it's complicated.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 9:45. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Renfe retira la meitat del tren accidentat dimarts a Gelida. Renfe ha retirat aquest dijous a la tarda la meitat del tren de la línia R4 accidentat dimarts entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Gelida. Una locomotora tractora dièsel s'ha desplaçat des del sud fins al lloc on també hi havia aturat un altre tren que es va veure afectat per la interrupció del servei la nit de dimarts. La locomotora ha enganxat aquest segon tren amb 6 vagons, més els 3 de la meitat del comboi accidentat, i poc abans de les 5 de la tarda els ha remolcat en sentit sud. Pel que fa als 3 vagons restants, inicialment semblava que un d'ells podria ser remolcat, però finalment ha quedat separat a la via dels altres dos, que estan descarrilats, i un dels quals, com a mínim, haurà de ser desballestat. Però l'operació pot ser complexa. Una opció seria la d'instal·lar una grua de gran tonatge, però la inestabilitat de la zona afectada podria complicar les tasques. També un dels punts on es podria instal·lar es trobaria sobre unes caves centenàries. Els trens tornen a circular amb servei alternatiu en bus entre Martorell i Sant Vicenç de Calders. Rodalies ha reprès la circulació ferroviària també a l'R4, la línia afectada per l'accident mortal de dimarts a Gelida. En el tram directament afectat hi ha servei alternatiu per carretera. En el tram Manresa a l'Hospitalet hi ha circulació de 4 trens per hora i sentit. En el tram l'Hospitalet-Martorell s'ha establert la circulació de 2 trens per hora i sentit. Pel que fa al tram directament afectat per l'accident, hi ha servei alternatiu per carretera entre Martorell i Sant Vicenç de Calders cada 30 minuts. Des de primera hora del matí, personal de seguretat i informadors de Renfe es troben a l'estació d'autobusos de Vilafranca indicant als viatgers el funcionament del servei alternatiu per carretera i distribuint-los al seu bus corresponent en sentit sud o en sentit nord. El govern Renfe, Adif i els sindicats de maquinistes han acordat aquest dijous al vespre la realització de mesures de seguretat extraordinàries que l'Estat farà efectives a Rodalies. La Ciutadella Ibèrica torna a obrir el cap de setmana del 31 de gener i 1 de febrer amb jornades de portes obertes. La Ciutadella Ibèrica de Calafell reobre les seves portes el cap de setmana del 31 de gener i 1 de febrer. Seran jornades de portes obertes amb entrada gratuïta per a tothom. La reobertura arriba un cop s'ha reparat els desperfectes que les pluges van causar als sostres de les cases del recinte arqueològic. Aquests sostres, de palla i fang, a l'estil dels hiverns, ja havien de ser reparats, com es fa periòdicament, quan la dana de finals d'octubre de 2024, amb la intensitat d'aquells aiguats, es van causar nous problemes que afectaven fins i tot les bigues de fusta. Atès que podia haver-hi risc per als visitants, l'Ajuntament va decidir tancar la Ciutadella fins a una solució definitiva que ja està enllestida. I la Torre Medieval de Moja acull aquest cap de setmana una exposició de treballs manuals a benefici de la Marató. Dins la programació de la Festa Major d'Hivern de Moja, aquest cap de setmana la Torre Medieval acull una exposició que mostra els treballs elaborats que realitzen les dones que participen en el taller de manualitats del Casal d'Avis de Moja.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts i mig de 9:45. Parlem ara amb els nostres màxims representants de municipis de l'Alt i el Baix Penedès amb aquesta roda d'alcaldes i alcaldesses posant avui la mirada en el Baix Penedès interior, concretament a Llorenç del Penedès. Així que marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és. Avui anem cap a l'interior del Baix Penedès i per això en tenim a l'alcaldessa de Llorenç del Penedès, la Montse Ventosa. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Lourdes. Molt bé. Gràcies per convidar-me.
Bon any, també.
També.
Jo acabo felicitant l'any fins al dia 30.
Vinga, encara ens queden uns dies.
Encara ens queden uns dies. Montse, primer cop que et presentaves, fa 3 anys, sí, no? 2 anys i mig.
Sí, aviat.
Estem passats l'equador del mandat. Queda un any i mig per finalitzar i per començar eleccions. I quina valoració en fas?
Bé, la veritat és que jo em faig una valoració positiva. Crec que estem fent una bona feina. I, de fet, tenim encara, no?, molts projectes sobre la taula, hem tirat endavant moltes coses, però, sobretot, em faig una valoració positiva amb el sentit de l'equip. És a dir, jo sempre destaco que tenim un equip de govern molt, molt actiu, molt treballador, i que són, doncs, molt bona gent i tenim molt bon... fem molta pinya. I això també ens permet treballar, doncs, més a gust i tirar projectes endavant.
Aquest any i mig que queda serà potent, no?
Serà potent. Perquè abans comentàvem, no?, una mica fora d'antena, de la dificultat de tirar endavant les coses a l'administració pública. Tu entres amb ganes de fer unes coses, de farem això, farem allò, i després et trobes amb la realitat, que és que tots els processos són molt lents, que tot, no?, doncs tot s'allarga molt, però sí, clar, al final, des que vam entrar, ara fa, doncs, aquests 2 anys i mig, que ara es començaran a veure les coses que vam ja planificar o fins i tot començar l'any 2023 i 2024.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Clar, i tu vens de la... sempre ho hem dit, vens de l'empresa privada.
Sí.
Era la primera vegada, per tant, jo crec que no et neguiteja.
Sí, això... al final hi acabes entrant en la roda i acabes ja entenent i o sabent que, dir, per més pressa que tinguis, pren-t'ho amb calma i mica a mica ho farem tot. Però sí que és veritat, doncs, a veure, també crec que ja es comencen a veure coses, no? Abans comentàvem, ja hem pogut, no?, acabar el tema del parc del Torrent, que hem fet, doncs, un parc nou, un parc fluvial, hem donat vida a una zona que teníem en el poble abandonada, hem invertit molts diners a l'escola pública Les Cometes, hem arreglat el pati, no?, que vam naturalitzar el pati, però també vam fer una inversió important per arreglar tota la zona, tota la part elèctrica de l'escola, vam ficar-hi plaques. És a dir, hi ha coses que ja es van veient. Hi ha d'altres que no es veuen, com tot el tema de les canonades de l'aigua, que també vam arreglar un tros a través d'una subvenció, doncs, també de l'ACA. És veritat que, com que hem d'anar esperant subvencions, nosaltres el que fem una mica, no?, és aquell plantejament de dir, tenir els projectes sobre la taula o al calaix o tot a punt, però fins que no entra la subvenció tampoc no pots començar-ho a gestionar o a tirar endavant. Però ara ja hem començat també amb les voreres aquest mes de gener i espero aviat que es pugui començar a veure el nostre projecte gran dins d'aquest mandat, dins d'aquests 4 anys, que és una mica arreglar tot el que és el centre històric, regularitzar tota la zona antiga de Llorenç, i espero que després de Pasqua, als voltants de Sant Joan, es pugui ja començar a veure moviment en aquesta zona, que és el que ens agradaria deixar una mica d'herència o de fet en aquests 4 anys.
Clar, jo sé que queda encara temps, però t'agradaria presentar-te de nou?
Últimament, aquests dies, com que veig ja que la política, no?, tothom ja està...
S'està posicionant, s'està, eh?
La gent s'està posicionant de si repeteixo o no repeteixo. És com que m'ho començo a plantejar. En principi, crec que sí. Però també és veritat que si fos que no, tampoc em preocupa, en el sentit que et deia, que tenim un equip molt potent i que qualsevol persona del meu equip podria ser perfectament un cap de llista, no? Perquè al final és un projecte de grup i qualsevol persona ho podria tirar endavant, sense cap mena de dubte. Ara com ara, la situació en la que estic, et diria que sí. Per què? Perquè encara no hem acabat les coses que tenim sobre la taula. Tenim un altre projecte que ens agradaria iniciar doncs, en els propers 4 anys, i sigui a mi al capdavant o sigui amb una altra persona al capdavant, espero que puguem repetir per posar totes aquestes coses en marxa.
Anem a la part més personal, si m'ho permets, abans d'entrar en projectes. Quan et van dir o et vas presentar i vas prendre la decisió ara, ha canviat la teva visió de la política? O de l'Ajuntament? O dels dos?
Val. De la política continua sense agradar-me gaire.
Oh.
No m'agrada gaire. A vegades penso que és tot massa de cara a la galeria, no? I a mi aquesta part em costa. Jo no m'hi sento. Política, és veritat que faig política, vulguis o no, evidentment, però és veritat que jo el que dic, nosaltres treballem pel poble, no? I no a data d'avui no tenim aspiracions d'anar més enllà. I és veritat que hi ha una part que em costa, no? Però jo em faig amb tothom, és igual del color que siguin, saps? És a dir, no, això em costa més de gestionar-ho, la part més dels partits polítics purament, no? També a vegades em sorprèn que no sé, doncs que el ple puguis no estar d'acord en algunes coses o t'ataquin amb algunes coses i després com si no hagués passat res, dius, ostres, no?
No ho entenc.
No ho entenc, no? Però, bueno, forma part, suposo, del joc polític. I a nivell de l'Ajuntament, per exemple, és sobretot a mi, més que l'Ajuntament en si, el que em molesta és la burocràcia de l'administració. Però ja no de l'Ajuntament, sinó el que ens demanen també a nosaltres, no? Les entitats supramunicipals que ens demanen milers i milers de documentació, tots els terminis, no ho sé, això és molt engorrós, és molt farragós, francament. Però, en canvi, per part de l'Ajuntament, no sé, jo estic supercontenta, jo ho dic, jo a l'Ajuntament, quan marxi, jo m'emportaré algunes amigues de l'Ajuntament, amb treballadores administratives de l'Ajuntament, que ara som companys de feina, d'alguna manera, i que estic convençuda que quan marxi continuarem, o sigui, serem amigues, perquè ara potser hi ha una relació més de professional, però després estic convençuda que serem amigues.
Molt bona aquesta, m'ha agradat. Anem a parlar de projectes, parlaves de la part del parc fluvial. En quin moment ens trobem, com s'està desenvolupant, quin és el vostre feedback a la gent?
A veure, nosaltres vam entrar amb un full de ruta, no? amb un pla de mandat, i bueno, amb un programa, i al final aquell programa el vam intentar plasmar en un pla de mandat, i de tant en tant, un cop l'any, fem revisió dels punts i de les coses que hem fet i del que no hem fet. Per nosaltres, un dels projectes principals, o com a directriu principal, és que Llorenç sigui un poble verd. Per què ho diem això? Doncs perquè al final que hi ha gent, que no els negacionistes del canvi climàtic, però a la vista està que si tu estàs en un espai molt més verd, al final tot el que seria t'ajuda a mantenir una temperatura més adequada, a millorar la qualitat de vida de les persones que estan al municipi. Per tant, nosaltres molts dels projectes els enfoquem en aquesta línia, en què la gent doncs, pugui anar a peu pel carrer, que intentar minimitzar l'ús del cotxe, i això ho dic jo, que sempre que vaig amb el cotxe tot arreu, perquè com que sempre vaig escopetejar de cap aquí cap allà, sovint, fins a no ser que estigui de vacances, sovint vaig amb cotxe, mal per mi també. Dic, però sí que va tot en aquesta línia, doncs, hem posat plaques fotovoltaiques a tots els edificis municipals, estem, com deia, naturalitzant, hem millorat el pati de l'escola, posant-hi moltes més ombres naturals, hem fet aquest parc. Jo crec que el feedback és bo. De fet, la gent es va sorprendre de l'espai que teníem, perquè és un entorn molt bonic, que et queda a la zona antiga del poble, en la que veus una mica, si se'm permet, l'skyline, no? I el perfil del castell i el campanar. És una zona molt verda, que ja ho és verda, perquè al final hi passa el torrent i, per tant, no necessites regar-ho. Ja és verda per naturalesa. I és un espai francament molt, molt agradable. També és veritat que a nivell, per exemple, de feedback, un dia em comentaven, hi ha pocs jocs, no? Hi ha una tirolina molt gran, que no sé si fa 25 o 30 metres, que és l'estrella, no?, per la canalla, és el fet estrella, el que més, més gràcia els hi fa, i hi havia persones que ens deien si posaríem més zones de jocs, però una mica també la reflexió va ser, de moment no, perquè també el que volem és que la canalla faci com fèiem nosaltres quan érem joves o quan érem petits, que anaves al torrent a jugar i agafaves un tros de bastó o t'inventaves històries, que la gent també interactuï més amb la natura i no necessitis tants tobogans o tants gronxadors. Creu-me que a vegades fer-te un pont amb pedres i passar pel torrent i buscar tresors, aquesta part que jo recordo d'haver jugat quan era petit al torrent, m'agradaria que la canalla de Llorenç també ho pogués gaudir.
Molt bona aquesta. Sí, utilitzar una mica més la imaginació, deixar de banda estris, no?
Exacte.
Que necessitem tota l'estona d'estris, siguin mòbils, siguin gronxadors, com bé deies, no?
I, sí.
I utilitzar la imaginació. Que... Ai, Déu meu, d'aquí poc la intel·ligència artificial se'ns menjarà per les potes,
sí.
Però bueno. Residus, continuem amb la línia mediambiental. Residus va fa ja un temps que vau posar en marxa el que seria el porta-a-porta. Valoració d'aquest porta-a-porta del reciclatge a Llorenç del Penedès, m'imagino que positiu, no?
Sí, sí, de fet, Llorenç està prou integrat, és a dir, la major part de les famílies reciclen i ho fem bé, dins de la comarca som el municipi que més reciclem, que millor reciclem. Sí que és cert que hi ha persones reàcies i que s'hi neguen, no? I ara el que estem treballant és en un reglament per modificar el que serien les ordenances, o bueno, el reglament, que al final el que modificarà serà el que és la tarifa, l'impost de les brosses, per poder fer una taxa justa i penalitzar aquelles persones que no reciclen correctament. És molt complicat, hem estat mirant molts municipis, hem analitzat, hem fet comparatives, i clar, és molt difícil establir qui recicla, qui no recicla, no és, per exemple, si no treus l'orgànica, jo em puc imaginar que no recicles l'orgànica, però també es pot donar el cas que tu no...
Que tinguis compost, per exemple.
Per exemple, o que senzillament, no sé, estàs separada, no et menges a casa i dines a casa ta mare, com a exemple, eh? I aleshores no genera tant de residu. Aleshores, és difícil trobar l'equilibri. Per això pensem que és important, abans d'aplicar la taxa, explicar bé quines són les regles del joc, perquè també la gent pugui venir i dir, escolta'm una cosa, jo no trauré orgànica perquè jo, com tu deies, no? Jo faig compost a casa. Val, estupendo, no et penalitzarem per no treure l'orgànica si som conscients o som coneixedors que ho fas bé. Però és complicat. També és veritat que nosaltres, des de la vaga, que és que hi va haver la vaga, la dichosa vaga, que ens va treure molt el son a tots, hem baixat la qualitat del reciclatge. La gent suposo que va... Bueno, ens vam tots desviar una mica, relaxar, tornar-ho a posar tot al rebuig, tot de cop, i això ens ha penalitzat aquest últim any, hem disminuït en relació al que estàvem. Ara farem, de fet, estàvem pensant de fer una campanya també per acabar d'explicar, perquè a vegades potser ens falta comunicació, no? Jo recordo una vegada que una veïna em deia... És que he tret tot el cartró, tot endreçadet, ben endreçadet, i no me l'han recollit. I el motiu pel qual no l'havien recollit és perquè no hi havia el cubell. No? Diràs, és una tonteria, però no, perquè el cubell té el codi, que és el que sap que aquells cartrons que aquella persona havia deixat fora eren d'aquella vivenda, perquè tot això va registrat i està tot, queda tot registrat, sabem les coses que llença cadascú, que de vegades jo penso això, bueno, un tema de protecció de dades també té lita, però entenc que...
Sí, sí, però, bueno, justament que... això.
Justament, però és cert que, a veure, sabem què és quins són els cubells i prou, bueno... Però clar, potser sí que ens falta, clar, quan li vaig explicar que era aquest el motiu, ostres, deia, si ho hagués sapigut,
potser
igual que ella...
Potser ho hauria fet d'una altra manera,
clar,
no?
Igual que ella, li pot passar a moltes altres persones. Igual que a vegades també la gent es pensa que l'àrea d'emergència és la deixalleria. No, són conceptes diferents. Però crec que hauríem de fer un exercici, un esforç des de nosaltres, des de l'equip de govern, per explicar més bé com cal fer les coses en aquest sentit. Tot i així, jo estic molt contenta, jo crec que és molt pràctic el porta a porta, hi ha gent que es queixa, però de veritat, hosti, portes la, deixes la, la brossa davant de casa teva.
És com antigament, sí. És que no ens hem inventat res.
No.
T'anava a fer una pregunta en relació a això, perquè has dit el tema de penalitzar. Jo t'anava a fer una proposta.
Aviam.
I moltes vegades sentim el tema de penalitzar. Però, i si... Una de les frases que jo he sentit molt aquí per part dels regidors de Medi Ambient és el pagament per fracció, no? És a dir, qui ho fa bé, bonificar-lo.
També, també.
Clar, i dius, ostres, sempre penalitzar potser és, ostres, qui ho fa bé, doncs, també. Que tingui un benefici, no?
També, també. Al final la taxa justa va en aquesta línia de qui ho fa bé, que se li pugui bonificar completament. Sí, sí, és, manté les dues cares.
Vale, les dues cares de la moneda, important. El temps passa volant. Anem a polèmiques.
Vinga, som-hi.
Polígon industrial del Poet, de Banyeres. Us heu posicionat en contra perquè veieu el que segurament podria passar. Ho teniu molt a prop, esteu enmig de tot, però a vegades no teniu tots els beneficis. No?
Nosaltres tant, abans parlàvem, no?, tant del polígon de les Planes del Vent, de la Bisbal, el polígon del Poet, de... d'aquí de Banyeres. Nosaltres no és que ens posicionem en contra dels polígons en general. El que pensem és que s'ha de fer un ús o que d'alguna manera hauríem de planificar-ho des d'una visió més comarcal i no tan individual des dels municipis. Potser sí que ho fa que nosaltres som un municipi petit, que no tenim polígons, i aleshores no és com que ens mengem els camions i els, no, els transports, els vehicles pesants de tots, i nosaltres no ens en beneficiem. Però no és un tema, no vull que s'interpreti com un tema egoista en aquest sentit, sinó que realment pensem que les coses s'han de planificar des d'una visió més comarcal. A la comarca hi ha polígons que no estan desenvolupats, que ja s'ha fet la requalificació i que, i en canvi, estem parlant de requalificar nous terrenys per fer més polígons. I, clar, i en aquest sentit nosaltres que diem és, ostres, abans de treure vinya per ficar-hi un polígon nou, anem a veure quins polígons tenim a la comarca i a veure quin ús se n'hi pot fer. No? Això, per exemple, en relació doncs, al de les Planes, o hi ha un polígon a Seca Balvei, al Vendrell, n'hi ha que no, fins i tot no s'ha fet encara ni la recepció per part de l'Ajuntament. No?
Sí.
I allà hi ha oportunitats, hi ha opcions, també estan a prop de la Nacional 340, és a dir, que en aquest sentit, clar, la comarca és una comarca que hi passen moltes vies i que, evidentment, a nivell logístic, moltes empreses hi estan interessades, però no podem centrar la comarca només en el tema logístic, perquè això ens portarà a la misèria, és a dir, som la comarca amb l'atur més elevat de Catalunya. No podem anar a buscar aquesta activitat econòmica com a principal del Baix Penedès. I aleshores és en aquest sentit que pensem que s'ha de planificar una mica millor. I pel que fa al Poet, el Poet estava planificat, o sigui, ja estava, el polígon ja existia,
ja existia,
i en aquest sentit, clar, hi havia primer, ja estava previst que fossin naus petites i doncs potser per, no sé, per petits empresaris, petites no, indústries, que d'alguna manera no tindrien tant de moviment. Però ara s'ha planificat o s'ha venut a una empresa que hi farà una gran nau industrial, una gran nau que principalment serà una nau logística. I això, evidentment, per nosaltres té molt d'impacte, perquè aquesta nau logística, que es preveu que, no, que són de 60.000 metres quadrats, es preveu que tindrà un trànsit de camions molt elevat. Camions i vehicles pesants que, com deia, hauran de passar pel mig de Llorenç, evidentment, perquè el camí de sortida que tindran sigui per anar cap a l'Arbós, anar a buscar la 340, sigui amb el futur pont de l'autopista de Banyeres, si algun dia el tenim, o sigui
algun
per anar,
el veiem, no?
O sigui per anar a buscar l'AP2 a la Bisbal, tots aquests vehicles hauran de passar per Llorenç. I en aquest sentit, evidentment, estem preocupats, perquè la carretera del Vendrell, en el seu pas per Llorenç, ja té a data d'avui un trànsit de 60.000 vehicles la setmana.
60.000 vehicles?
60.000 vehicles, entre camions i també, evidentment, doncs, no els cotxes, motos, tot, eh? Però nosaltres ja fa temps... No és d'ara, no és del Poet. Nosaltres ja quan vam entrar, no sé si recordeu, per mi un dels moments més tràgics o que més malament he viscut va ser la mort d'una senyora a la carretera, la van atropellar, i és una de les coses que tinc, l'espina més clavada que tinc d'aquests anys. I Per tant, la seguretat a la carretera sempre ha sigut un dels nostres focus. A la vista està que ara, de fet, la setmana que ve, iniciarem ja les obres a la carretera per pacificar-la, per fer-la una via més segura. Canviarem els semàfors, vam demanar també a través de subvencions, no?
Sí, també,
intentar buscar fons per millorar-ho, perquè a més també un dels motius o de les coses que ens preocupa és que la carretera parteix al municipi i això ens fa que el barri de baix ens queda com a molt separat i no ens sembla just. És a dir, al final Llorenç és un poble petit i hem d'estar tots junts i hem de fer el possible perquè el trànsit no passi per la carretera. Per tant, en el que estem treballant, que això és veritat, que ho estem treballant justament juntament amb l'Amadeu, l'alcalde de Banyeres i també amb l'ajuda del partit, ens està ajudant, és en demanar una variant o en demanar alguna solució alternativa per evitar el trànsit de tants vehicles pel municipi.
Al final és el que dèiem abans, no? Esteu enmig de tot,
sí.
Però no rasqueu.
No.
Perquè Idiada també us passa pel davant,
sí.
Però no.
Tampoc.
Ni la una ni la dues.
Ni l'altra.
Déu-n'hi-do.
Ni la una ni la dos.
Exacte. Ens queden 2 minutets i mig. Jo, tenim confiança i t'he preguntat per polèmiques, per amable, teniu el carnaval, encerteu aquest any el
sí,
carnaval.
Sí, sí.
Serà el mateix dia que el de d'aquí de Sant Jaume dels Domenys, per la tarda.
Sí.
Per què?
Perquè iniciativa, nosaltres també, no? Deia, una de les coses que volem fer o que intentem fer és escoltar la gent. I el jovent del municipi ens ho va demanar, ens ho demanava ja feia un parell d'anys, i al final vam parlar amb ells, vam intentar fer una mica de pressupost, de quan ens podria costar, i vam dir, vinga, va, si ens ajudeu, perquè el que tampoc no podem fer és carregar-nos més de feina nosaltres, si ens ajudeu ho tirem endavant. I si hi ha un equip, una petita comissió que se n'han encarregat, i vam dir, doncs vinga, endavant. Ens estrenem aquest any, i espero que l'any que ve doncs, puguem repetir amb més recursos, i també ens agradaria que hi hagués alguna altra carrossa o alguna altra comparsa també del poble, intentar recuperar i fer-lo créixer.
Montse, ens queda un minut. Te'l deixo lliure per si vols destacar alguna cosa o alguna cosa que m'hagi deixat, perquè em sembla que tu i jo podríem parlar hores.
Sí,
eh?
Sí. No, res. No. Tornava molt ràpid a la polèmica que deies, que al final, dic nosaltres, jo sé que ens podem posicionar, però no, al final és autonomia dels municipis. Cada ajuntament decideix què fa amb el seu territori, no? Però bé, sí que des de Llorenç intentem tenir aquesta visió comarcal i traslladar, no, aquesta opinió, intentar també ho fem al Consell Comarcal i al Consell d'Alcaldies, intentar traslladar aquesta visió de treballar per la comarca.
Aquest punt sempre ha estat la part feble d'aquí del Baix Penedès, de potser no mirar tant individualment, sinó més a nivell col·lectiu.
A nivell, exacte.
Montse, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé.
Gràcies, una abraçada.